deportes en la tarde.
COPE Cataluña y Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, en el dia en què trucarem a Eusebio Sacristán per parlar de Sergi Roberto, de la Masia, del fons d'armari i de la seva sortida del Barça. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Ballori. Veig que continues vivint aquest bon color d'estiu, eh? Quina enveja, quina
encara
enveja.
Aguanta, però...
Algun dia aconseguiré jo aquest color.
Se'n va ràpid,
espero,
eh? Tranquil,
sí.
se'n va ràpid.
Ah, de moment aprofita-ho.
L'Enric Soto està al control de so, el Joan Heredia a la producció, us parla Joan Ballori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Ja roda la quarta etapa de la Vuelta, que ha començat a Estepona i acaba a Béjar, a Cádiz. És un recorregut de 209 quilòmetres.
Top 4.
El Barça de bàsquet presenta el base Carlos Arroyo i el pivot Musa Diagne. A més, avui sabem que Joan Creus ha renovat per una temporada com a secretari tècnic.
Top 3.
El Girona s'estrena a la Lliga de Segona amb victòria 0-1 a Sant Mamés davant el filial de l'Atlètic Club, gol de Jairo.
Top 2.
A l'Espanyol, el president Joan Collet respon al d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que va vincular el club, l'Espanyol, als Borbons.
Top 1.
Gerard Piqué espera que apel·lació li rebaixi la sanció de 4 partits i diu que el Barça ni guanyarà ni perdrà la Lliga pels àrbitres.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui estarem a la ruta de la Vuelta per saber com està sent l'etapa d'avui, aquesta quarta jornada que us apuntava. Escoltarem Jairo, el golejador del Girona, i m'has destapat la sorpresa perquè, efectivament, hem quedat amb Eusebio Sacristán per analitzar i parlar de l'actualitat del Barça.
El debat a Esports Cope.
Els encarregats del temps d'opinió del programa Ritme de Bracafé, avui el Tomàs Guasch i l'Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, les principals, és a dir, al Facebook i al Twitter, us preguntem qui creieu que ha de ser el recanvi al relleu de Dani Alves mentre el lateral brasiler estigui lesionat. La Sònia Leal pensa que qualsevol que sigui apte. Això sembla bastant clar.
Sí, clar.
L'Álvaro de Tobar, el Jordi Vila i el José Rebollo aposten per Adriano. I ja està la Sílvia Ortiz aquí. Sílvia apunta. L'Epi Riojano aposta per Bartra, per Marc Bartra.
Bien.
Podeu continuar opinant. Aquestes són algunes de les respostes, eh? A tall d'exemple, tenim obert el foro d'Esports Cope a través del Facebook, és a dir, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, i també a Twitter som, això és molt fàcil, eh? Entres, cliques i opines, @EsportsCope. I atenció, el Ballori ha tornat avui amb premi sota el braç i diu, entre totes les respostes d'avui, dimecres, dijous i divendres fins les 3 de la tarda, sortegem una entrada doble, eh? Premi guapo, per anar dissabte 8:45 a gaudir del Barça-Màlaga. És a dir, opinar té premi aquí a Esports Cope. Ballori, t'escolto.
Moltes gràcies, Albert. Passen 23 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
En Romacruma, el concesionario oficial de Suzuki en Barcelona, Mataró y Sabadell, estamos encantados de averiguar cuál es el modelo que más se ajusta a tus necesidades y enseñártelo sin ningún compromiso. Si todavía no nos conoces, acércate y déjate sorprender por la profesionalidad de nuestro personal. Romacruma, concesionario oficial Suzuki en Barcelona, Mataró y Sabadell. Romacruma.com. Grupo R-Motion.
El fons d'armari és un dels temes de debat a Can Barça en aquest tram inicial de temporada, i és veritat que segurament hi ha bastanta diferència entre el considerat 11 de gala i la segona unitat, sobretot al mig del camp i a la davantera, però crec que aquesta vegada no podem apuntar a una mala planificació esportiva, sinó a les circumstàncies i a la sanció de la FIFA. Xavi i Pedro han volgut marxar i el club havia d'acceptar-ho i assumir-ho, i els relleus no es poden incorporar fins al gener, així que toca aguantar 4 mesos i pregar perquè la mala ratxa amb les lesions s'aturi.
Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem l'Esports Cope d'avui parlant del Barça. Sílvia Ortiz, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I començarem sentint a Gerard Piqué, que ha parlat avui per primera vegada després de l'expulsió de la final de la Supercopa d'Espanya. Està castigat amb 4 partits de sanció, dels que ja n'ha complert un.
Sí, i ha intentat suavitzar la seva relació amb l'estament arbitral. Ha dit que considera que són 100% imparcials i després ha dit que espera que li retallin la sanció.
estic molt optimístic i amb la confiança intentar que apretarin els partits, això per començar. Estic convençut que no tindrà cap relació si la guanyem o no la guanyem en relació al nivell dels arbitratges. Confio plenament en els arbitratges que hi ha a primera divisió i sé que són 100% imparcials, llavors a partir d'allà doncs, que es puguin o no equivocar no dependrà de si és el Madrid o és el Barça. Crec que hem de jugar com sempre, en els últims 7 anys hem guanyat 5 lligues, hem d'anar per la pròxima i crec que tenim aquí tot per fer-ho.
No creu Piqué que si el Barça guanya per la Lliga sigui pels àrbitres. Respecte al seu cas, aquest dijous ha de resoldre el comitè d'apel·lació. No hi ha gaires opcions que li retallin la sanció perquè li van aplicar el mínim de partits. A Piqué li queden aquests 3 partits contra el Màlaga, l'Atlético de Madrid i el Llevant. El Barça també ha presentat recurs al comitè de competició per les targetes que van veure Sant Mamés, Rakitic, Luis Suárez i Vermaelen. Continuem amb Gerard Piqué en aquestes declaracions que ens ha facilitat la companya del diari Esport, Sílvia González, on diu Piqué que no creu que la plantilla sigui justa i que la diferència entre titulars i suplents tampoc és massa gran. Diu que abans del gener només s'han de jugar un títol al Mundialet i que a partir del gener les incorporacions de Raturan i Aleix Vidal es reforçaran l'equip. Fins aleshores l'equip té l'objectiu de mantenir-se amb opcions de guanyar, de mantenir-se amb aspiracions de guanyar els títols a totes les competicions.
Tots els que van participar i van jugant, sigui el Sergio Roberto, que ho va fer molt bé el diumenge, ho va fer molt bé a l'altre dret, va demostrar que té nivell de sobre per jugar sempre que ho necessiti el míster. El Marc quan surt bé, el Tomàs va sortir i també va sortir bé. Això de que no tenim fons d'armari crec que és una mica doncs, intentar buscar alguna cosa negatiu a l'equip que tenim ara mateix. És a dir, tenim un equip que és brutal, un equip de molt nivell.
Piqué, que encara no podrà jugar, per tant, contra el Màlaga, continuarà sancionat i continua havent Sílvia força lesionats. Encara queden dies del partit, però a quins futbolistes pot o podria recuperar Luis Enrique pel partit de dissabte?
Per començar, podria recuperar el trident. Neymar ja ha fet 2 entrenaments amb el grup, dissabte i ahir, tot i que s'haurà de veure si tindrà prou ritme per ser titular. Mathieu tornarà després de complir sanció en el primer partit de Lliga. També s'haurà de veure si està recuperat dels problemes al tendó d'Aquiles que arrossegava el francès. A més, podria reaparèixer Adriano, recuperat de la pubàlgia. Dissabte ja va estar a punt d'entrar a la convocatòria pel partit a Sant Mamés, però finalment va quedar fora, tot i que sembla que Sergi Roberto ja li ha passat per davant com a recanvi de Dani Alves al lateral dret. Un altre que sí podria estar és Sergio Busquets, tot i l'ensurt de Sant Mamés, però potser Luis Enrique preferirà no arriscar-lo i optar per Mascherano o bé per Rakitic al mig centre. L'equip descansa avui, demà tornarà als entrenaments.
Efectivament, per les circumstàncies, Luis Enrique ha hagut d'utilitzar Sergi Roberto per jugar de lateral, va fer a Sant Mamés, igual que Johan Cruyff va fer en el seu dia fa molts anys amb Eusebio Sacristán. Eusebio, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo?
Bien. Tranquilo, viendo fútbol y preparándome para lo que pueda surgir en el futuro.
O sea que la intención es, en cuanto haya alguna posibilidad de volver a entrenar, al banquillo otra vez, ¿no? ¿O qué?
Sí, efectivamente, sí, es donde más gusto me encuentro y es lo que más me llena.
Eusebio, el día que Cruyff te dijo hoy juegas de lateral, ¿tu reacción cuál fue?
Pues bueno, no fue de una gran sorpresa porque con Johan tenía su explicación. Digamos que él le daba sentido a lo que hacía a la hora de cambiarnos de posición y si bien, bueno, pues para mí podría ser extraño el pensar que alguna vez podía jugar de lateral y jugar al máximo nivel en esa posición. Sí que es cierto que Johan le dio sentido y me hizo entenderlo, ¿no? Y la función iba a ser la misma defensivamente, que podría ser la gran preocupación. Lo único que sí que es cierto que, bueno, pues estás más cerca de tu portería, eres último hombre, digamos que la responsabilidad a la hora de hacer ese trabajo defensivo es mayor que cuando estás en el centro del campo.
Claro, el paralelismo con lo de Sergi Roberto de esta temporada es claro, porque sois gente los dos de medio campo que se caracteriza sobre todo por tocar muy bien el balón y de repente os ponen a jugar de lateral. ¿Qué es lo que le cuesta más a un futbolista de vuestras características cuando tiene que jugar en esa posición?
Bueno, yo creo que Sergi tiene unas condiciones más poderoso físicamente de que lo que yo era. Yo creo que Sergi tiene las condiciones para poder adaptarse perfectamente a esa posición, porque físicamente lo tiene. Luego, sí que es verdad, sus condiciones técnicas, pero también dentro de sus condiciones técnicas, yo creo que Sergi no es el perfil puro del centrocampista tocador del Barça. Es un jugador que tiene otras características también que le hacen un poco diferente, y es su capacidad física, su zancada, su potencia. Bueno, yo creo que él en esa posición de lateral pues puede desarrollar todo ese potencial. ¿Qué necesita? Pues mentalizarse de que pues el trabajo va a ser un poco de mayor responsabilidad que el que tienes en medio campo, donde, bueno, pues sabes que aunque quedes superado en algún momento, pues bueno, siempre tienes compañeros detrás. Claro, ahí prácticamente como último hombre y en una situación en la que ya el rival está muy cerca de tu portería, necesitas una mayor responsabilidad. Y eso pasa por un cambio mental, que no tienes cuando estás jugando más adelante y piensas muchas veces sobre todo en el ataque, ¿no? Y en cuanto tienes el balón en esa posición, necesitas mentalmente adquirir esa dosis de responsabilidad que te permite, y de mentalidad, ¿no? Mentalizarte que, bueno, pues que vas a tener que estar pensando durante mucho más tiempo que lo haces habitualmente en el aspecto defensivo.
Oye, parece que Luis Enrique lo oliera, ¿eh? Porque ya lo utilizó en la gira en algún partido en esa posición, y el otro día en la primera jornada se lesiona a Alves y lo tiene que sacar de urgencia, y le salió muy bien.
Pues sí, ha salido perfecto, ¿no? Yo creo que lo ha visto muy bien. Yo me imagino que en previsión de lo que podría pasar durante la temporada, ha pensado quién de los jugadores que tengo en la plantilla podría hacer esa función en caso de tener la necesidad. Yo creo que ha sido muy previsoria y ha elegido muy bien.
Al margen del tema de Sergi, ¿qué sensaciones te está dejando el Barça en esta recta inicial de temporada, Eusebio?
Bueno, pues sobre todo muy buenos el primer tiempo de la Supercopa contra el Sevilla.
Sí.
Ahí, pues yo creo que el equipo estuvo al nivel de lo que mostró la temporada pasada. A partir de ahí, pues indudablemente el no haber tenido una pretemporada pues normal, en la que han llegado muchos jugadores pues tarde por haber tenido compromisos con sus selecciones y tal, pues hace que físicamente el equipo pues todavía no esté a su mejor nivel, pero sí que en ese momento, yo creo, en ese primer partido en el que el equipo pues tiene fuerzas hasta que le llega en el segundo tiempo el bajón, muestra que sigue teniendo los mismos síntomas de la temporada pasada, un equipo intenso, agresivo, con mucho ritmo, muy dinámico, presionando tras pérdida muy muy rápido, recuperando el balón, teniéndola pues con claridad y jugando muy bien a la contra. Bueno, los síntomas que el año pasado le dieron el éxito que le dieron.
¿Ves mucha diferencia entre lo que sería el que es uno de los debates, el equipo de gala y el resto, lo que podemos llamar la segunda unidad, después de las salidas de Pedro y de Xavi, a la espera de que el Barça pueda utilizar a Arda y a Aleix Vidal?
Bueno, está claro que Luis la temporada pasada decidió contar, sobre todo para los partidos importantes, con los jugadores que él considera los más importantes del equipo, ¿no? Pero también es cierto que el resto tuvieron participación importante a lo largo de la temporada. Bueno, yo creo que ahora mismo pues va a pasar un poquito lo mismo. En esta fase de la temporada va a tener que utilizar a todos y digamos que da igual las diferencias que pueda haber. Todos forman parte de la plantilla y todos tienen que ser importantes para conseguir los títulos. Con lo cual, pues bueno, yo creo que son jugadores que tienen menos minutos, son jugadores, muchos de ellos, pues que tampoco tienen la trayectoria que tienen los que son más titulares, pero que están en ese momento en el que tienen que demostrar que realmente en cualquier momento pueden tomar el relevo de los más afianzados.
Eusebio, hola, soy Silvia. ¿Tú crees que
hola.
Con la marcha de Pedro queda muy debilitada la plantilla?
No, es que yo creo que no es cuestión de pensar en eso. O sea, el Barça, por las circunstancias, tiene la plantilla que tiene, no ha podido fichar, y hasta enero pues no podrá tener jugadores de pues los que ha fichado, los que pueda fichar, con lo cual con esta plantilla prácticamente pues eso, las únicas bajas de Xavi y de Pedro, que indudablemente son jugadores importantes y que hicieron una función importante la temporada pasada, pero es prácticamente la misma plantilla que el año pasado fue capaz de hacer la temporada que hizo, con lo cual hay que confiar en ello y no preocuparse demasiado, porque es que darle vueltas a circunstancias que no son controlables y que no se puede hacer nada ante ellas, pues yo creo que lo mejor es confiar en estos jugadores que le dieron el éxito que le dieron al club.
Y una cosa más, que es otro debate que ya arrastramos desde hace meses. En la Masía, en los últimos años, ¿se está trabajando igual de bien que en los últimos tiempos? Eusebio, o tú que has estado ahí, ¿se destensa un poco la cosa?
No, yo al menos hasta el tiempo que yo estuve allí se trabajaba sensacional. Yo creo que con la Masía hay que estar orgullosos de todo lo que ha dado en las últimas décadas. A los jugadores que están consolidados en el primer equipo, que son jugadores cotizados mundialmente, que le han dado mucho éxito al club, y a partir de ahí esos jugadores consolidados que le han dado tantos títulos, pues a partir de ahí han seguido saliendo jugadores que han hecho su función, y la función es pues jugar esos minutos que los que ya están consolidados necesitan para que el club tenga un equipo competitivo. Yo creo que han salido un montón de jugadores que han llegado a equipos importantes. El club ha podido hacer traspasos y también sacar dinero de estos jugadores. Es que yo creo que es una... La Masía está funcionando de maravilla. No sé a qué viene el cuestionarlo. Es que no hay ninguna explicación, porque es un éxito, pero absoluto, con una filosofía de juego diferente, con unos jugadores de un nivel que han demostrado que muchos de ellos han llegado a ser los mejores del mundo. No encuentro explicación a que se pueda cuestionar.
Eusebio, hace 6 meses ya que te destituyeron, el equipo acabó bajando. ¿Crees que fue injusta esa decisión?
Yo no le encontraba sentido, no había ningún criterio deportivo que indicase que ahí tenía que haber un cambio, porque bueno, después de 3 temporadas exitosas con el equipo, habiendo terminado tercero la temporada anterior, habiendo pues demostrado que las temporadas siempre el equipo va de menos a más, un equipo que está fuera del descenso en ese momento, que puede ser el objetivo que a mí me pueden pedir a nivel de resultados, bueno, no le encontré y no le encuentro ningún sentido deportivo a aquella decisión, con lo cual mejor, bueno, pues también dejarlo ya atrás y pensar para el futuro, que yo es lo que tengo que hacer, pensar para adelante.
Muy bien, Eusebio. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte y que te veamos pronto en un banquillo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Adiós.
Són les 3 i 38 minuts de la tarda, això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. De seguida el debat, de seguida estem amb Emilio Pérez de Rozas i amb Tomàs Guas, però abans, Sílvia, hem de sentir un document del president del Barça, Bartomeu, a Catalunya Ràdio. Va dir a la roda de premsa prèvia al partit de Sant Mamés, Luis Enrique, que el Barça encara estava estudiant la possibilitat de fer algun fitxatge més, però Bartomeu diu que no, que el Barça de moment no fitxa.
No, va deixar clar que no farà cap fitxatge en els 7 dies que queden de mercat d'estiu, a no ser que hi hagi una lesió greu. I també ha parlat sobre aquests rumors que apunten una oferta del Manchester United de 190 milions d'euros per Neymar. El president ha dit que aviat el Barça li oferirà la renovació al brasiler.
Si no hi ha cap canvi, no. Jo quan dic un canvi vull dir que és lesions greus. No, però bé, cap canvi, no crec que se'n faci cap. La plantilla està molt bé. El Neymar, evidentment, ha de seguir el Barça. D'aquí uns mesos parlarem de la seva renovació. Perquè un jugador, doncs, cal que queden 3 anys de contracte i segur que en tindrem, el volem tenir aquí, no 3, 5, 10 i fins que retiri.
Bartomeu convençut que Neymar no marxarà i també que Pedro tornarà al Barça algun dia.
Gràcies, Sílvia. Adeu. Anem al debat.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
El debat avui, com us deia, amb Emilio Pérez de Rozas. Què tal, Emilio? Bona tarda.
Hola, què tal? Com estem?
Molt bé, què et ve de gust?
Un cappuccino.
Un cappuccino per l'Emilio, marxando. I saludem també al Tomàs Guas. Què tal, Tomàs? Com anem?
Hola, guapo, molt bé, i vosaltres?
Bé, home, cafè sol, no?
Sí, home, solito.
Perfecte, molt bé. Emilio, encara és d'hora, evidentment, només una jornada de Lliga, és molt d'hora per treure conclusions, però quines sensacions et deixa aquesta primera jornada, veient el Barça a Sant Mamés i veient el Real Madrid al Molinón?
Bueno, a veure, no hi ha per molt, eh? O sigui, és evident que són els convençaments, és evident que... Bueno, l'entrenador nou pot tindre aquestes coses, no és fàcil passar d'Ancelotti a Benítez, no és fàcil, diguéssim, la tasca que té Benítez en el sentit de que, com en el cas del Barça, pues, el Madrid és molt exigent en tots els sentits, absolutament en tots els sentits, no només en el sentit de guanyar, i no és realment fàcil. Ara bé, si és veritat que probablement l'equip que va fer i sobretot les rotacions que van fer pues, poden ser una mica polèmiques, però estem amb el començament, no? Va jugar com per guanyar, això és veritat, però realment queda molt de tema. L'únic tema està en que els jugadors s'ho creguin. Si els jugadors creuen a l'entrenador, pues això és fantàstic. Si hi ha dubtes, és una mica més complicat. I jo crec que en el cas del Real Madrid, que no sé si es compleix en aquest moment, perquè ben nou al camp pues, tinc les meves dubtes, amb el Madrid també es té de complir el desig que va expressar Guardiola amb Messi, no? Que és tindre sempre content a Messi. Si tu tens content a Messi, pues, tens més possibilitats de guanyar, jo crec. Que al Cristiano no se li veu massa content, si és veritat això que va dir el Manolo Lama, que no va voler jugar de davanter-centre com reclamen molts, no és tan Benzema, i va, no exigir, però va suggerir que el posessin a la banda esquerra com sempre, pues home, ja té una mica de liol, Benítez, de luego.
Sí, aquest és el tema, no? De moment, Tomàs, al Madrid, a veure com ordena les peces Benítez i com gestiona els egos, que això és el més complicat per ell, jo crec, ara mateix.
Sí, perquè són dos mesos i la cosa no comença bé. Tot això que ha dit l'Emilio pues, és inqüestionable, aquí són 90 minuts de Lliga, però, com diu aquell, la perrita no caza bien. Jo crec que té un lío important, amb aquest pèl, no sap ben bé... Bueno, que sí, és... Jo no sé si... Jo a l'època meva, gento, i se'n recordaran els antics, era estena esquerra i garrinxa estrena dreta. Llavors, si jo tinc un zurdo, el tinc que fotre al bicho a la dreta, ja l'estic inculiant. Però, bueno, aquest xicot no acaba de trobar el puesto ni acaba de trobar la manera que això sigui una mica rudo. I, bueno, contra, és que el Madrid pot guanyar a Gijón, que dius que el contrari seria per tancar la barraca. Clar que té més ocasions, clar que té més la pilota i clar que està més a prop de guanyar. Ara, no crec que hi hagi cap madridista feliç. Té tot el temps del món i no en té gaire, perquè ja els coneixem el Paño com està aquí. O sigui, li convé, però cony, que l'equip, aquest James, no entén ningú com vol ser suplent, convé guanyar bé el Betis, un sorteig de la Champions, ojito, que el Madrid no és cap de sèrie, amb la qual cosa pues, et pots trobar amb un grup una mica complicat, li convé entrar bé a la Copa d'Europa i que tot això es vagi, com diria jo, guardant les clars fitxes.
No, jo quan dic...
Dicho lo cual, acabo. Jo crec que el Barça continua sent millor, coño, i és que és el problema del Madrid.
Jo com diu el Tomàs, això del temps, diguéssim, que queda molt de temps, és realment cert, però també és realment molt relatiu, tractant-se de la Lliga Espanyola i del Barça del Madrid. Per què ho dic això? Perquè tothom se'n recorda, tots nosaltres en recordarem, que quasi cada temporada, cada Lliga, al mes de gener, febrer, març, abril, estem dient, bueno, a veure el Barça quan ens ho pega a Vitoria, quan ens ho pega al Molinón, quan ens ho pega al Camp de Llevant, o qual que sí, a veure, aquest manca només un empate per poder passar el Madrid al Barça o el Barça a Madrid. Bueno, clar, i aquest empat, el Madrid ha fet la primera jornada de Lliga amb un camp que jo estimo, no hi ha a l'Esporting, però al Pitu i a tota aquesta gent, amb un camp que tenen de guanyar tots. Perquè tots aquests...
No, la primera jornada, en principi, Emilio, era complicada pel Barça i fàcil pel Madrid, i al final, doncs mira...
Però tenen de guanyar tots. A més, ho dic perquè aquest comentari és un comentari molt recurrent a mitjà de campanya, a mitjà de Lliga, i quan els dos equips grans estan separats de 3-4 punts. No, però bueno, Madrid tiene que ir allí i pel Barça tiene que ir allí... Bueno, la gran sorpresa, diguéssim, és que aquest resultat que els equips grans, els dos equips grans, estan esperant del rival al mes de maig, s'ha produït la primera jornada de Lliga.
Mm-hmm. Si parlem del Barça, Emilio, estàs d'acord amb l'afirmació de que al Barça li falta fons d'armari o no?
Bueno, a veure,
hi ha massa diferència entre l'equip de gala i,
no, però a veure,
els suplents?
A veure, si els posem a tots en forma, no.
Ja.
No, perquè entre altres raons, el primer suplent de gala s'han anat. Perquè s'han volgut anar precisament perquè no té res de fer, no? O sigui, és una mica... Bé, jo crec que si ja torna Neymar, doncs ja tens el Rafinha, que a veure què passa amb ell, i no sé, i al gener n'hi haurà més gent. Home, jo crec que tenen de passar aquests dos o tres mesos complicats, però hi ha equip i hi ha plantea, que és robo. Y si realmente estos chicos, en plan Sergio Roberto y tal, se ponen las pilas, pues bueno, yo creo que todavía esto todavía se aguantará. En realidad, a ver, la vieja tesis de Cruyff debería de seguir siendo realidad, ¿no? Que es los mejores extranjeros, los mejores españoles y una buena cantera. O sea, que yo en este sentido creo que eso se tiene que seguir manteniendo.
Tomás.
Sí, home, aquí, mira, el problema és que li passa al Barça el que va passar al Madrid l'any passat. Que els dos jugadors, quasi tres jugadors claus, es lesionen a l'hora i al moment de la temporada complicat. Si no, escolti, si el Barça no té plantilla, vull dir que al València i a l'Espanyol que no hi ha. Mm-hmm. És la cosa, estem una mica influenciats pels entrenadors insaciables, que los puestos doblados, i escolti, si tinc a Messi, que el segon sigui Barcelona. I això no pot ser. Jo crec que és una cosa que... El problema que tenen els equips és aquest, que dic, ve un moment de lesions, ojito, que això sí que et pot fotre en l'aire. Però si la cosa aguanta, hombre, és el que diem, clar. És que Sergio Roberto, és que aquest és molt bo.
Ho ha fet molt bé, la lateral a Bilbao.
No, però Joan...
Però què et pot sorprendre? Et pot sorprendre la posició.
Ivermalen, molt bé a Bilbao.
No, però Joan, i el Madrid el mateix, el Danilo aquest, no és el Carvajal. O sigui, no sé per què cuente de jugar el Danilo.
Ja.
No,
és que es guanyi, però vull dir-te que són 100 jugadors que dius, escolti, una cosa, que ho tens pràcticament doblat. Aquest Sergio Roberto pot estranyar la posició.
Claro, en este sentido volvemos a la frase, a otra frase de Cruyff, que es que no es un problema de cantera, es un problema de que haya un entrenador que se atreva a ponerlos.
Claro.
Y punto.
Molt bé, el València es passa, no? Avui no crec que hi hagi problemes, no, Tomàs, o què?
Sí, hombre, ojito,
Sí?
Bueno, jo del ratito largo que vi en València, cuidadín,
Sí, home, el 3-1 ha de marcar i això li arreglarà molt, però ojito.
Ho expliquem a tiempo de juego. Aquí ho deixem de moment, amics. Emilio, Tomàs, adeu. Gràcies per l'Esportscope. Que vagi bé. Adeu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Missatge pels nostres amics als taxistes. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores. 48 hores, sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, doncs Barna Crèdit és la solució. Truqueu a Barna Crèdit, apunteu bé el número 93-487-1324, repeteixo, 93-487-1324, o visiteu la pàgina web barnacredit.com.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la... No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
De seguida més futbol, Esports Cope, parlem de l'Espanyol, parlem del Girona, però abans un incís per l'esport en directe, ciclisme, en marxa la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, llarga, 209 quilòmetres. Quique Iglesias, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Bayori, què tal? Molt bona tarda.
Que bé sona això, que bé sona.
Sí, senyor, Juan Carlos Matamoros és el millor tècnic d'aquesta Volta a Espanya de la Copa. Només està ell, però és espectacular el so que ens dona durant tota la volta, des de primera hora del matí amb els butlletins fins a l'última hora, quan acabem el programa de Josep Larrañaga. En fi, sis homes en fuga, camí de Vejer de la Frontera, ja aquí, a la província de Cádiz, al campo de Gibraltar, De Laix, Lindemann, Maes, Engulben, Durasec i a l'Espanyol del Trek, Markel i Irízar. Tenen 6 minuts d'avantatge sobre el gran grup, encara a 80 quilòmetres de l'arribada. No us perdeu des de les 4 Copa i Ponés al final d'etapa. Espectacular. Per què? Perquè la pujada aquí, fins a dalt de tot de Vejer de la Frontera, un d'aquests pobles blancs que són inoblidables, és espectacular. 4 quilòmetres de carrers blancs amb la terra negra, amb unes rampes de fins al 14%. Aquí guanyarà, com sempre diem, un dels bons. I potser ho farà Joaquín Purito Rodríguez, que està molt enfadat perquè podia haver guanyat diumenge el Caminito del Rei i avui no voldrà deixar escapar l'opció. Des de les 4 ho expliquem, des de Vejer de la Frontera, els enviats especials de la cadena COPE a la Vuelta Ciclista Espanya.
Home, aquests finals d'etapa que acaben picant, el Purito li van perfecte, Quique.
No, no, i és que, escolta, és que des de que veus el cartell de benvinguts a Vejer de la Frontera, comencem a pujar 4 quilòmetres i és pujada, curva contra curva, alguna baixada espectacular i després una altra vegada cap a dalt sempre i arribem aquí, a dalt de tot, on estem veient doncs, tot el camp de Gibraltar, espectacular les imatges que veurem avui a través de la televisió i esperem explicar-ho en condicions a la sintonia de la cadena COPE.
Us escoltarem, Quique, gràcies, fins després.
A tu, una abraçada forta, adéu.
Adéu. Minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda.
Ben retrobat, eh? Bé les vacances?
Siempre bien, sobre todo en el pueblo.
Molt bé, torna el Juan Arias i torna la polèmica a l'Espanyol.
No hagas esa concatenación de
hechos.
De sucesos.
Carta de Joan Collet a Oriol Junqueras per aclarir-li l'origen dels colors de l'Espanyol.
Sí, el caso es que Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, dijo que los colores blanqueazules del Espanyol tienen su origen en los colores que representan a la Casa de los Borbones una vez le concedieron el título de Real al club español. En una carta dirigida a Junqueras, el presidente del club, Joan Collet, le contesta explicando que está completamente errado y le invita al estadio para conocer el verdadero origen del club y los colores a través de la documentación histórica y hechos contrastados. Collet le recuerda que en el 1900 estudiantes catalanes de la Universidad de Barcelona fundaron el club y fue en el 1910 cuando adoptaron los colores blanqueazules del blasón de Roger de Llúria, que era un almirante que servía la corona de Aragón. En el 1912 recibió la distinción de real por el rey Alfonso XIII. Es decir, posterior a esos colores. Collet, por cierto, que lanza una pullita al Barça al decir que el Español ya entonces sufría problemas económicos a diferencia de los clubs de origen extranjero.
Doncs molt bé, em sembla que el Junqueras ja ha dit que estarà encantat de passar-se pel camp de l'Espanyol perquè li expliquin bé d'on venen els colors de l'entitat blanquiblava. L'Espanyol, l'equip, Juan, que ha començat a preparar el partit de divendres a Villarreal, ha parlat avui Gerard Moreno, que acaba d'arribar d'allà.
Sí, un ex del Villarreal, el jugador debutó el otro día frente al Getafe, jugó a la última media hora, está contento con la confianza del técnico, fue aplaudido, dejó buenas sensaciones, dio toques de calidad, casi marcó un gol, por cierto, y espera que eso sea el preludio de una buena temporada.
Per mi és un record molt bonic, no? Bueno, em dona confiança per als propers partits, per als propers entrenaments i bueno, si jo sempre ho he dit, aquí sé que seré feliç, ara tinc que treballar al màxim, adaptar-me al màxim al que volen i a partir d'ahí ajudar sempre amb tot el que pugui als meus companys.
Un Gerard Moreno que tiene el reto por delante de suplir a Sergio García, a pesar de la diferencia de edad y de trayectoria. El Gerard es bastante más joven que Sergio en su día. No será fácil porque es el capitán, el referente, el máximo goleador, el delantero del Buen Pastor y por eso no quiere comparaciones con Sergio García.
Em trec pressió perquè no vull tampoc comparar-me amb ningú, perquè jo sóc jo i bueno, tots sabem el nivell que té Sergio García, no? Aquí va donar molt, és un jugador, sempre ho he dit top per mi i bueno, a partir d'aquí jo a fer el meu lloc.
El equipo se entrena mañana preparando el partido frente al Villarreal. Álvaro probará mañana esa máscara con la cual tiene que jugar después del golpe que sufrió frente al Getafe.
Gracias, Juan.
Ya va, lleve.
I el Girona ha començat la temporada a segona divisió amb victòria, 0-1 ahir a Sant Mamés davant l'Atlètic B. Antonio Gomariz, buenas tardes.
Bona tarda, Joan. Sí, ayer la primera jornada de Liga de segunda división se cerró con el Bilbao Athletic Girona, con resultado favorable, como dices, para los catalanes, ya que se llevaron la victoria por 0-1 del del estadio de San Mamés gracias al gol del nuevo delantero rojiblanco Jairo Morillas. Precisamente con el protagonista del primer gol del Girona en esta nueva temporada, hemos hablado hoy para conocer sus impresiones tras su debut.
Sí, la verdad que bueno, es un debut soñado porque tras venir, bueno, como fichaje, debutando con el Girona y en un gran campo y con gol, yo creo que es un gran debut y bueno, es inolvidable. Pero lo importante eran los tres puntos del equipo que bueno, que luchando e insistiendo pues conseguimos los tres puntos.
El Girona hizo un buen partido en general, pero el gol de Jairo fue en fuera de juego por muy poco, algo que el jugador reconoce, pero que no le quita la ilusión por ser la primera victoria de su equipo esta temporada.
Que bueno, que la jugada sale bien, dicen que estoy un poco adelantado en fuera de juego, la tendré que ver bien y tal, pero bueno, yo dependo de hacer el gol, hago mi trabajo y la verdad que como bien dices, me sale muy bien la jugada, defino bien y bueno. El balón entra entre los tres palos, que era lo importante, y los tres puntos para el equipo.
El equipo volverá a jugar este sábado a las 8:30 en Montilivi contra el Numancia.
Gracias, Antonio.
Adeu.
Fins aquí al fútbol. Què tal, Albert? Perquè el Barça ha fet doble presentació, ha presentat dues de les seves cares noves per la propera temporada, Arroyo i Dianyer, però la notícia és que s'ha fet oficial que Joan Creus continuarà una temporada més, sí, com a director esportiu.
Sí, en realitat comencen a desfilar les cares noves del conjunt blaugrana i és que dijous, demà passat, arrenca la pretemporada del conjunt que entrena Xavi Pascual. De seguida coneixem a Carlos Arroyo una miqueta més i també a Musa Diagne, però sobretot això que deies, fa incidència en que ja el vam veure al sorteig a l'Eurolliga, l'hem vist avui, però no sabíem per quan havia renovat Joan Creus com a secretari tècnic del Barça per una temporada. Un conjunt al blaugrana que aposta d'inici per la direcció de joc per un veterà, 36 anys, Carlos Arroyo, base porto-riqueny, amb experiència a Europa, ve de jugar al Galatasaray, tot i que l'última part de la temporada per problemes econòmics ha acabat al seu país. També ha passat per la NBA, jugador de moltíssim talent si les lesions el respecten. Està acostumat a ser el líder, un dels líders de l'equip. Atenció, referent a això al que ha dit avui.
Un sueño hecho realidad para mí porque pues he seguido este club por muchos años y me encanta competir, me encanta ganar y hacerlo juntos es una satisfacción grandísima, ¿no? Ganar en equipo es lo más bonito que existe. Lo trataré de hacer aquí y yo sé que aquí hay un solo líder y se llama Juan Carlos Navarro y eso hay que respetarlo.
Arroyo signa per una temporada i lluirà el dorsal 30 i de la veterania a la joventut. Musa Diagne, 21 anys, senegalès, que arriba del Fuenlabrada per reforçar el joc interior, no ha de tenir un paper protagonista i ell sap quin ha de jugar.
Vengo aquí para dar todo lo que puedo por el club y yo sé que estoy aquí para aprender y para dar con ganar puestos y todo lo que necesite entrenarlos. Estamos con cambiar y voy a hacer todo lo que puedo para ganar minutos. Soy joven, pero voy a ganar los minutos para poder jugar más minutos que antes.
Diagne té el dorsal 21 i es compromet per 3 temporades. Insisteixo, dijous comença a treballar al Barça i també en bàsquet, però al Manresa. Avui s'ha confirmat la incorporació de l'alè nord-americà Chase Simon, de 26 anys, 2-0, que completa la plantilla. Italia.
Bueno, que no s'alarmi ningú, que no s'espanti ningú, ja està tot resolt i acabat. El culebrón de Pavel Fajdek, aquell llançador de martell polonès que guanya la competició a Beijing, campió del món, marxa de sopar, després del sopar a les postres, després de les postres als xupitos, després dels xupitos
més
les copes, després de les copes la última,
ja tenia la medalla, la copa,
ja tenia la medalla, va muy cargado i en lloc de donar dos viajes agafa un taxi. I li diu al taxista que el porti a la Vila Olímpica. A l'esquerra no tinc diners, a la dreta tampoc, no sé com va ara la medalla. Mira, escolta tu, taxista, et pago amb la medalla d'or. Bueno, la policia de Beijing ja té la medalla d'or de Pavel
Fajdek.
L'han recuperat. Per cert, medalles valorades no són completament d'or, en aproximadament $650. Home, uns $650 dona per una carrera de taxi, sí, sí, per recórrer tota la muralla xinesa, eh? Bueno, última hora!
Última hora.
Que tremoli la Lombardia. Apareixen les primeres fotos de Mario Balotelli fent la revisió mèdica pertinent abans d'incorporar-se del tot a la disciplina del Milan.
Gràcies, Gil.
De res.
Que vagi bé, Albert, eh?
Que vagi bé, Joan. Adéu a tots.
Us recordo que avui tenim tiempo de juego. A partir d'un quart de nou hi ha Champions, Mónaco, València. Seguiu a la COPE.